Bon dia, bona hora, benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Aquest és l'informatiu que fins a les 9 del matí us explica les notícies de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès en connexió directa i simultània. Ràdio Lot i Ràdio Ripoll, des del 98.1 de l'FM i des del 90.6. Tota l'actualitat de casa nostra, de seguida, explicada al detall. D'entrada, el temps, la previsió meteorològica a les nostres comarques avui encara marcada per certa inestabilitat i temperatures que són una mica més suaus, perquè la primavera ja es comença a notar. Niel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com ho tenim?
Doncs sí, temperatures un pèl més suaus. Tenim, de fet, un únic valor negatiu a Vall de Núria, on tenim 2 graus a sota 0, tenim 0 graus a Molló, 2 ja de positius els tenim a Camprodon, 3 a Ripoll, a Ribes de Freser i a Vic, 4 graus a Das, també en tenim 4 a Sant Feliu de Pallerols, 5 graus a Olot i a la Vall d'en Bas, també a Besalú i a Santa Pau, 7 a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 8 graus a Girona, 9 graus a Figueres i 11 a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps. Dani, què ens pots avançar per aquest dimarts?
Situació encara variable aquest dimarts, però amb una mica més de clarianes a la tarda, algun ruixat més, cota de neu 1.700 metres i, per tant, encara estem amb ratxa. De tota manera, de cara a dimecres i dijous, o també divendres, serien 3 dies pràcticament ja sense pluja, amb més estones de sol, temperatures una mica fredes de nit, però es recuperen, i de dia ja un ambient una mica més suau, amb màximes de 15 a 18 graus i puntualment divendres fregant els 20 graus.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui la pàgina política marca el pols de l'actualitat. 4 exalcaldes de Ripoll signen un manifest anomenat Ripoll pels drets humans, la cultura i el progrés contra la violència institucional que, segons ells, està exercint el govern d'Aliança Catalana encapçalat per Sílvia Orriols.
Creuen que l'última censura a una exposició d'alumnes d'institut ha estat la gota que ha fet vessar el got.
Un dels alcaldes assignants és Pere Jordi Piella, exalcalde de Ripoll. L'escoltem.
Violència institucional és el que fan els jutges contra els independentistes fent servir el seu càrrec. Aquí a Ripoll és la batllessa fent servir el seu càrrec per intentar emmudir a l'altra gent. Això és gravíssim en una democràcia.
Els ajuntaments garrotxins demanen celeritat i concreció en l'Estatut del món rural. La majoria d'alcaldes i alcaldesses de pobles petits demanen no tenir la mateixa burocràcia que les ciutats grans i volen que es tingui en compte la seva tipologia de municipi. Escoltem a Santi Reixac, és l'alcalde de la Vall de Bianya.
En parlem i de moment tenim la mateixa de burocràcia. No ho sé, vull dir, és posar-s'hi. Jo sempre els dic el mateix, vull dir, que vas en reunions i que parles i que farem això i que farem allò, i bueno, però ja mentrestant què fem? Perquè mentrestant el que no pot ser és que ho anem complicant encara més, vale? I a vegades estem aquí.
Es compleixen 10 anys de l'accident aeri de la German Wings. El vol estavellat deliberadament pel seu pilot portava 150 persones a bord entre la capital catalana i la ciutat alemanya de Düsseldorf, entre les quals hi viatjaven 3 garrotxines que hem recordat al llarg d'aquestes últimes hores. Aquest cap de setmana s'ha celebrat un homenatge a l'aeroport del Prat, on la presidenta de l'Associació d'Afectats ha reclamat que la comunicació directa de baixa mèdica que s'aplica a l'Estat s'estengui a tots els països de la Unió Europea.
Ara, les baixes laborals són comunicats directament via metge, mútua i empresa, evitant situacions de risc que puguin afectar a terceres persones. Aquesta mesura ha representat un gran avenç, tant per les empreses com pels treballadors, i esperem que la societat se'n pugui beneficiar.
També aquell accident va servir per controlar millor els vols aeris. Integra i els Mossos d'Esquadra reciclen 13 tones de camises dels antics uniformes per ajudar infants orfes, fills d'agents del cos.
A través de la fàbrica que té l'entitat, el polígon de la Canya, s'ha fet tot el procés. Es van recollir prop de 19.000 uniformes que s'han utilitzat per a crear gorres, bosses, dessuadores, mitjons i altres elements. Els nous productes es posaran a la venda de forma interna a partir del 5 de juny.
Escoltem a Blai Ortiz, és el cap dels Mossos a la Garrotxa.
Se'ls dona una segona vida amb peces que van destinades als fills orfes dels nostres policies. Peces com la bossa i la gorra. Peces que portaran en cada puntada i cada fil, jo crec que portaran el llegat del treball dels Mossos i Mosses d'Esquadra que cada dia estan treballant per una societat més justa.
Ja hi ha data perquè els contenidors de rebuig de Ribes funcionin amb xipatge. Serà el 22 d'abril. Els veïns i veïnes hauran de fer servir la targeta per obrir els contenidors. L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
És un tema complex, no ha estat fàcil i ha estat llarg. S'ha enviat una carta a totes les cases, val? A cases, comerços, tothom quin ha de ser usuari, val? Del nucli de Ribes, per tal de que a partir de... poden venir a recollir les les targetes, i el 22 d'abril és el dia que s'inicia el xipatge dels contenidors. És a dir, és el dia que es fa el tancament d'aquests contenidors.
L'Ajuntament d'Olot continua estudiant el comportament de la Font de les Tries. Admeten que a la zona s'hi fa extracció d'aigua, com en altres punts de la ciutat, i asseguren que si no ha rajat en els últims mesos és a causa de la sequera. Escoltem, l'Aniol Sallabona és el regidor de Protecció Civil.
En aquella zona sabem que hi ha instal·lacions, no?, que tenen ús d'aigua, i per tant en fan ús, però són instal·lacions també que hem tingut des de fa molts anys que no han suposat cap tipus d'afectació. Per tant, jo ho assimilaria que hem tingut 2 anys de sequera importants i que per tant a partir de que puguem recuperar aquesta desitjada normalitat, si més no pel que fa a la pluviometria que ens tenia acostumat la nostra comarca i la nostra ciutat, el que esperem és que puguem recuperar el comportament habitual.
El ripoller Gerard Verdaguer és el productor de la pel·lícula Wolfgang. És, sens dubte, la pel·lícula del moment. Hem parlat amb ell i ens ha explicat que des del 2016 va tenir clar que la història del jove Wolfgang amb espectre autista arribaria a tots els cors, tal com li va passar a ell quan la va llegir.
Volíem fer una pel·lícula familiar, que no infantil, no? Però una que abarqués des de els nens, els pares, els avis, o sigui, tot tipus de públic, i que fos una història que connectés i emocionés. I això sembla que ho hem aconseguit. De fet, el primer cap de setmana hem estat la pel·lícula catalana amb la millor estrena del segle XXI. I aquest segon cap de setmana, que de just m'han arribat les dades, o sigui, hi ha anat més gent a veure-la que el primer cap de setmana.
El 8è Festival Meandre ja té data, serà el 23, 24 i 25 de maig. La temàtica d'aquest any tractarà el fil d'aigua i els recursos naturals.
Aquest festival ha esdevingut una de les principals dates marcades a Sant Jaume de Llierca i té com a objectiu ser l'escenari pels projectes de la vall i la comarca.
Però és fer un aparador de crear un escenari dels projectes que estan passant aquí, sobretot a la vall de Llierca i Garrotxa. També arribem fins a altres llocs, aquest any inclús hi ha algun DJ de Barcelona i tal, però que són gent que són de la comunitat, vull dir, no anem a buscar ningú. És molt curiós aquest festival perquè és un festival que es munta sol, en el sentit de que la gent vol venir a formar part, baixa els seus catxets, a tothom, des de les food trucks, no? Aquest any com a novetat tenim les tendes, no? Un campament amb tendes.
L'Escola de Teatre de Sant Joan de les Abadesses celebrarà el 25è aniversari amb una salut de ferro.
Són paraules de la seva directora, Blanca López, però també ho ratifiquen les dades. En l'última proposta que han portat a escena, la de la Diada de Cap Butaca Buida, van ser 85 els alumnes que van pujar a l'escenari i no van poder-hi ser tots.
L'Alçat té una salut ara mateix de ferro. Estem molt bé, com veuràs, ja veus, ja tenim 85 i no hi són tots, vull dir, perquè hi ha gent que per diversos motius no ha pogut ser-hi. Tenim molta gent. A part de lo que és l'Escola de Teatre, hi ha lo que és el SAT d'adults i el SAT de que si fa res, ara per Nadal van fer Miserables i va ser un èxit total i absolut, o sigui que de moment la salut del SAT esperem que ens mantingui com ara. Aquest any fa 25 anys que es va inaugurar l'Escola de Teatre, o sigui que amb molta il·lusió per celebrar-ho.
Doncs enhorabona i felicitats per aquesta efemèride. I en el marc del Dia Mundial de la Poesia, la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll ha celebrat aquest cap de setmana un recital en el qual s'ha pogut presentar el poemari pòstum del manlleuenc Jacint Sala i Codony.
En Jacint ens va deixar l'any 2022 i la seva filla, l'Alícia, i d'aquí ve la història recombolesca de que ningú sabia això, em va portar l'ordinador per veure si el podia obrir. Jordi, tu que ajudaves el pare en temes administratius i de papeleig, que pots mirar a veure si pots obrir l'ordinador? També va ser casualitat que al final el vaig poder obrir, utilitzant una mica la forma que ja, si hagués estat en Jacint, hagués posat el codi.
Anem als esports, són les 8 i 9. En futbol, aquest vespre l'Abadesenc afronta un partit transcendental de cara al desenllaç de la temporada.
La derrota d'aquest cap de setmana ha situat els santjoanins a només 2 punts del descens i avui els blanquinegres reben l'equip que limita en aquesta zona, la Unió Esportiva Quart. La victòria és vital, ja que en cas de derrota l'equip entraria en la zona de descens.
Coral i Jou acaba la temporada d'hivern convertida en campiona d'Espanya sub-20 als 800 metres.
Actualment l'atleta garrotxina milita per primer any a la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona i ha aconseguit debutar amb l'absoluta. A nivell personal, Jou té previst marxar als Estats Units a seguir amb la seva carrera professional.
Forces campionats importants, he debutat per primera vegada amb les grans, amb les absolutes, tant en el campionat d'Espanya per a clubs com el campionat d'Espanya individual. És una altra forma de veure-ho tot, allà s'agafa tot més en sèrio i això et fa veure l'esport d'una altra manera.
I el garrotxer Àlex Feliu i el seu company Toni González acaben la seva segona participació a la KP Pic de Sud-àfrica en la prova de bicis de muntanya més dura del món.
La parella catalana ha acabat en 47a posició després de les 8 etapes on les màximes temperatures han estat les protagonistes.
Estem contents perquè ha sigut una miqueta dur, molta calor i molta aigua, però ja estem aquí i us agraeixo molt el suport que m'heu donat, però no crec que torni.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Els exalcaldes de Ripoll es mullen. Quatre exalcaldes de Ripoll signen un manifest anomenat Ripoll pels drets humans, la cultura i el progrés contra la violència institucional que, segons ell, estan exercint el govern d'Aliança Catalana encapçalat per Sílvia Orriols. Creuen que l'última censura, una exposició d'alumnes d'institut, ha estat la gota que ha fet vessar el got. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
El passat 4 de març, el govern municipal d'Aliança Ripoll va prohibir d'exhibir una exposició d'alumnes de l'Institut Abat Oliva a l'espai municipal de la Lira perquè apareixien dues noies amb vel islàmic. La mostra es va traslladar al local privat de Can Costa i ara s'exhibeix precisament davant l'Ajuntament. Quatre exalcaldes, Pere Jordi Piella, que ho va ser del 1979 al 1993, Jaume Camps, batlle del 93 al 95, Teresa Jordà, del 2003 al 2011 i Jordi Monell, del 2011 al 2023, consideren que aquests darrers fets són del tot reprovables i constitueixen una actitud xenòfoba i autoritària. És per això que han signat el manifest Ripoll pels drets humans, la cultura i el progrés. El text manifesta que aquesta mena de censura no es portava a terme a la vila des dels temps del franquisme contra entitats com l'Aric o els Minyons d'Escoltes. Pere Jordi Piella és un dels exalcaldes de Ripoll signants del manifest.
Violència institucional és el que fan els jutges contra els independentistes fent servir el seu càrrec. Aquí Ripoll és la batllessa fent servir el seu càrrec per intentar emmudir a l'altra gent. Això és gravíssim en una democràcia.
El manifest mostra preocupació perquè els creadors no se sentin segurs a Ripoll si pensen que les seves obres poden ser censurades quan no coincideixin amb els criteris d'Aliança Catalana, que consideren subjectius i sectaris. Jordi Monell és un altre dels exalcaldes signants del manifest.
Per tant, tenim tot un conjunt de situacions que atenten contra drets fonamentals, des de la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació, el pensar o opinar diferent del que opina doncs, qui governa, i per tant això penso que està deteriorant la qualitat democràtica de la vila de Ripoll.
El manifest es llegirà aquest proper divendres 28 de març a les 12 del migdia en una concentració que es farà a la plaça cívica entre el carrer de Sant Pere i la plaça de l'Ajuntament. Els convocants ja ho han notificat al consistori.
Els ajuntaments garrotxenys demanen celeritat i concreció en l'Estatut del Món Rural. La Generalitat va anunciar fa mig any que tiraria endavant aquesta nova llei pensada per donar solucions als micropobles. Com ho veuen, però, els alcaldes de la comarca? Ho ha preguntat en Gerard Puigdemont.
Fa 4 mesos la Generalitat va anunciar que l'Estatut del Món Rural tiraria endavant. La llei preveu ajudar els municipis petits en qüestions d'habitatge, deduccions fiscals i reducció de la burocràcia. Aquesta última qüestió afecta tots els ajuntaments i alguns alcaldes de la comarca, com el de la Vall de Bianya, Santi Reixac, demana accions concretes com, per exemple, en els permisos d'obres, però també en moltes altres qüestions.
En parlem i de moment tenim la mateixa de burocràcia. No ho sé, vull dir, és posar-s'hi. Jo sempre els dic el mateix, vull dir, que vas en reunions i que parles i que farem això i que farem allò, dic, bueno, però ja mentrestant què fem? Perquè mentrestant el que no pot ser és que ho anem complicant encara més, vale? I a vegades estem aquí.
Miquel Palomeres fa més de 20 anys que és alcalde de Sales de Llierca i assegura que la complexitat burocràtica que hi ha avui dia no és comparable ni de bon tros amb la que hi havia quan va entrar l'Ajuntament. Pel que fa a la burocràcia, assegura sentir-se com els pagesos. Diu que fa falta que l'Estatut es desenvolupi i que es vegi que serveix per alguna cosa.
Estem una mica escaldats en tots aquests temes. Vull dir, nosaltres el que volem és que es desenvolupi això. Nosaltres estem molt espantats amb la quantitat de complexitat administrativa que tenim en els ajuntaments petits. Se'ns ha multiplicat moltíssim. Fa molts anys que soc alcalde i la veritat és que al començament no era així. Això s'ha anat complicant i fa que aquests municipis petits ens és molt difícil de seguir. És molt difícil de poder fer tota la feina que ens demanen perquè no tenim mitjans humans.
Josep Reig, alcalde de Tortellà, apunta solucions concretes que podrien facilitar el dia a dia dels ajuntaments petits.
O sigui, nosaltres el problema que tenim els ajuntaments petits és que no tenim una estructura que puguem fer la tramitació normal que fan, que exigeixen les normes generals, no? Llavors, si això s'adapta, aquesta normativa ajuda a adaptar a la poca musculatura que tenim els ajuntaments petits, els ajuntaments rurals, doncs ja haurem avançat molt.
L'Estatut del Món Rural inclou 596 municipis de tot Catalunya, 15 dels quals són garrotxins. De moment, segueixen sense veure concrecions d'una llei que els alcaldes veuen bé teòricament, però els falta que es concreti amb aspectes pràctics.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Aquesta setmana es compleixen 10 anys d'una tragèdia aèria sense precedents que va colpejar el món sencer. 150 persones van perdre la vida després que un avió de la companyia Germanwings, que havia sortit de l'aeroport del Prat de Barcelona cap a la ciutat alemanya de Düsseldorf, s'estavellés als Alps francesos. Més tard es va saber que la caiguda de l'avió no havia estat un accident, sinó una decisió deliberada del copilot de l'aparell Andreas Lubitsch, que va ser declarat l'únic culpable.
En l'incident van morir tres dones garrotxines que viatjaven amb la intenció de passar uns dies a Alemanya per motius laborals. Ariadna Falguera i Mireia Serrat, les dues conegudes per la seva participació en la vida social de la ciutat, juntament amb les seves parelles i Anna Sorribes. Tenien 33, 36 i 42 anys. En total, van morir 10 persones de les comarques de Girona. La majoria eren treballadors o directius d'empreses del sector alimentari de la província que es dirigien a una fira internacional a Colònia. L'endemà de la tragèdia, l'Ajuntament d'Olot va realitzar un ple extraordinari i un minut de silenci per mostrar el suport de la ciutat als familiars de les víctimes de l'accident aeri.
Escoltem l'alcalde de l'època, Mia Coromines.
Ho sabem que ha afectat a dones, mares de família, treballadores, molt compromeses amb la ciutat, molt compromeses amb el país, de famílies que tots coneixem, que sabíem que ens ajudaven a tirar endavant una ciutat i una comarca que ens estimem, que valorem.
Precisament aquest diumenge, en un acte a la T2 a l'aeroport del Prat, familiars i amics de les víctimes han fet una ofrena floral al monòlit i a la placa commemorativa que hi ha davant del mural de Miró. Durant l'acte, l'Associació d'Afectats ha reclamat que la comunicació directa de baixa mèdica que s'aplica a l'Estat s'estengui a tots els països de la Unió Europea i han demanat al govern espanyol ajuda per aconseguir-ho.
Ara, les baixes laborals són comunicats directament via metge, mútua i empresa, evitant situacions de risc que puguin afectar a terceres persones. Aquesta mesura ha representat un gran avenç, tant per les empreses com pels treballadors, i esperem que la societat se'n pugui beneficiar. No obstant, l'objectiu no s'ha assolit per complet, ja que aquest canvi legislatiu només s'ha produït a l'Estat espanyol. Tenim el convenciment que hauria d'aplicar-se almenys en tots els països de la Unió Europea.
Aquest dilluns també s'ha realitzat un homenatge a les víctimes al poble més proper, al lloc on va tenir lloc l'accident de l'avió a la Vernet, als peus de les muntanyes.
Íntegra i els Mossos d'Esquadra reciclen 13 tones de camises dels antics uniformes per ajudar infants orfes, fills d'agents del cos. A través de la fàbrica que té l'entitat al polígon de la Canya, s'ha fet tot aquest procés. Natàlia Moreno.
Els Mossos d'Esquadra han reciclat 13 tones de tela procedents de camises dels antics uniformes del cos per diferents peces de roba. El projecte s'ha batejat amb el nom de Part de la Nostra Pell i el procés de manipulació de les peces l'ha liderat Íntegra a través de la nau de triturats que té el polígon de la Canya. El projecte d'economia circular que s'ha presentat aquest dilluns al Paraninf de la Diputació de Barcelona, al recinte de l'Escola Industrial de l'antiga fàbrica Batlló, està impulsat per la Direcció General de la Policia i la Fundació Mossos d'Esquadra. Segons han explicat els responsables dels Mossos, va iniciar-se ara fa 2 anys, coincidint amb el canvi d'uniformitat de tot el cos després de 40 anys. Es van recollir prop de 19.000 uniformes vells d'arreu del territori i tot el material es va portar a Olot, on es va posar en marxa el procés per reciclar un total de 13 tones de camises blaves. El sotsinspector Blai Ortiz, cap de la comissaria de la Garrotxa, ha explicat que s'han fet gorres, bosses, mitjons i dessuadores, entre d'altres.
I se'ls dona una segona vida amb peces que van destinades als fills orfes dels nostres policies. Peces com la bossa i la gorra. Peces que portaran en cada puntada i cada fil, jo crec que portaran el llegat del treball dels Mossos i Mossos d'Esquadra que cada dia estan treballant per una societat més justa.
La feina de manipular les peces, retirar els botons de les camises, escuts i d'altres elements es va fer a través d'Integra. Posteriorment, Triturats la Canya va encarregar-se de triturar tota la tela i la companyia Tiger va treure les fibres per poder fer nous fils i teixits i confeccionar així les noves peces. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat el valor afegit d'aquesta iniciativa.
Prou important és servir els altres, protegir-los, acompanyar-los en moments difícils, sinó que, a més, el que ha estat la uniformitat que té aquest valor, no? Aquest sentiment per cadascun dels agents que l'han portat en un moment de la seva vida, ara se li dona una vida útil. I una vida útil al servei de la igualtat d'oportunitats, del medi ambient, del reciclatge.
Els nous productes es posaran a la venda de forma interna a partir del 5 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. El preu portarà inclòs un petit donatiu que anirà destinat a la protecció social dels Mossos i molt especialment als orfes, fills de policies.
Obrim ara la carpeta del medi ambient. Ja hi ha data perquè els contenidors de rebuig de Ribes funcionin amb xipatge. Serà el 22 d'abril, ens ho explica la Paula Sayagó.
El 22 d'abril serà el primer dia que els veïns i veïnes de Ribes de Freser hauran de fer servir les targetes per fer ús dels contenidors de rebuig. Després d'un procés complicat i llarg, com diuen des del consistori, el xipatge dels contenidors finalment serà una realitat. Els ciutadans ja han rebut la carta amb un codi QR abans de canviar per la targeta que els permetrà obrir els contenidors. Escoltem a l'alcaldessa de Ribes, Mònica Sant Jaume.
És un tema complex, no ha estat fàcil i ha estat llarg. S'ha enviat una carta a totes les cases, val? A cases, comerços, tothom quin ha de ser usuari, val? Del nucli de Ribes, per tal de que a partir de... podem venir a recollir les targetes i el 22 d'abril és el dia que s'inicia el xipatge dels contenidors. És a dir, és el dia que es fa el tancament d'aquests contenidors.
L'Ajuntament donarà una única targeta a cada llar, establiment o local. En cas de pèrdua de la targeta o la carta amb el codi QR, s'haurà de portar la referència cadastral al consistori.
És important que vinguin amb el QR, és a dir, la carta que rebran a casa té un QR, i aquest QR és el que han de portar aquí perquè mitjançant una aplicació, val, se'ls genera la targeta. Si no porten la carta, o si la carta l'han perdut, o si hi ha qualsevol error, han de venir amb la referència cadastral de l'habitatge, del comerç, del local, etc. Val? Però sí que es necessita una d'aquestes dues, una per entrar-ho directament i l'altra per entrar-ho de forma manual.
Aquesta primera fase afecta únicament els contenidors de rebuig i en una segona fase també s'aplicarà als contenidors d'orgànica.
I a Olot l'Ajuntament continua estudiant el comportament de la Font de les Tries.
La Font de les Tries ha tornat a rajar durant aquest mes de març plujós després de dos anys d'intensa sequera. A molts olotins i olotines se li ha fet estrany no veure rajar durant mesos una de les fonts més icòniques de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot en un primer moment valoraven si podia ser culpa dels crancs americans, però més tard van concloure que la sequera era la principal causa, tal com asseguren que s'ha confirmat amb les darreres pluges. En parla Niel Sellabona, regidor de Protecció Civil i Emergències.
El que els tècnics, fins i tot tècnics del Parc Natural, tècnics de Sigma i d'hidrogeògraf amb els que ens havíem assessorat, ens parlaven sobretot i ens insistien que aquest era un problema de la sequera, de falta d'aigua, que tenien el convenciment que si recuperàvem els nivells d'aigua que havíem tingut, aquesta font tornaria a brollar.
Des del consistori asseguren que la cascada ha tornat a rajar bé i que les canalitzacions de la font estan correctes. Fan seguiments i cates i continuen amb els estudis per conèixer més i millor el comportament i funcionament que té la font.
El que sí que hem anat fent ha estat fer un seguiment de tota l'estructura d'aquesta font, entendre-la millor, saber com funciona, saber quin és el seu punt de captació, saber un cop captem aquesta aigua, com la conduïm i com la canalitzem fins a aquests sortidors, fins a la cascada, i això és el que estem fent per poder-la interpretar molt millor, conèixer molt millor aquesta font, perquè també ens permetrà a nosaltres poder-hi aplicar unes millors tasques de manteniment.
Admeten que els paratges de les Tries s'hi fa extracció d'aigua, igual que altres zones de la ciutat, però creuen que això no ha suposat mai cap problema.
En aquella zona sabem que hi ha instal·lacions, no?, que tenen ús d'aigua i, per tant, en fan ús, però són instal·lacions també que hem tingut des de fa molts anys que no han suposat cap tipus d'afectació. Per tant, jo ho assimilaria que hem tingut dos anys de sequera importants i que, per tant, a partir de que puguem recuperar aquesta desitjada normalitat, si més no pel que fa a la pluviometria que ens tenia acostumat la nostra comarca i la nostra ciutat, el que esperem és que puguem recuperar el comportament habitual que tenia aquesta font.
Durant les darreres setmanes la font ha tornat a rajar, en algun moment de manera intermitent i d'altres de forma continuada. Sigui com sigui, molts han estat els curiosos que s'han apropat a veure la font de les Tries aquests dies, encuriosits per veure quin aspecte presentava.
5 minuts i 2 quarts de 9. Anem als esports. Aquest vespre la Badesenc afronta un partit transcendental de cara al desenllaç de la temporada. La derrota d'aquest cap de setmana, situat al Sant Joanins, a només 2 punts del descens, i avui els blanquinegres reben l'equip que limita amb aquesta zona, és la Unió Esportiva Quart.
La victòria és vital, ja que en cas de derrota l'equip entraria en zona de descens.
Xavier Vilella.
El club esportiu Badesenc se li està fent llarga la segona volta en la temporada del retorn a segona catalana. El conjunt d'Àlex Ferrés va perdre davant el Begú per 1-3 en un partit igualat que es va decidir per detalls. Després d'uns primers minuts de tempteig, a la mitja hora de joc els visitants es van posar per davant, però menys de 5 minuts després els santjoanins empataven amb un gol en pròpia porta. La igualada no va durar ni 10 minuts perquè abans del descans els de Begú van tornar a colpejar amb la segona diana. En el segon temps el partit va entrar en un intercanvi de cops sense massa punteria. Els blanquinegres ho intentaven, però l'expulsió de Sergi Cabanes per doble amonestació va debilitar encara més les aspiracions santjoanines. La sentència va arribar al minut 82 amb l'1-3, que ja seria definitiu. Amb aquesta derrota, la dotzena de la temporada, la Badesenc veu com el marge respecte dels llocs de descens es redueix a només 2 punts. L'equip que marca la zona vermella és la Unió Esportiva Quart, equip que visita aquest dimarts el municipal de Sant Joan de les Abadesses en el partit suspès per la pluja corresponent a la 21a jornada. En cas de victòria, els santjoanins es col·locarien 5 punts per sobre del descens, però si la Unió Esportiva Quart s'endú els 3 punts, la Badesenc cauria en llocs de descens a tercera. Els de Sant Joan tenen 8 finals per davant, la majoria contra rivals de la zona mitjana baixa de la classificació. L'equip blanc i negre necessita capgirar la dinàmica per recuperar la confiança, tornant a sumar 3 punts a casa per afrontar els últims partits amb un cert optimisme. Avui, a 8:45 del vespre, a Sant Joan de les Abadesses, hi ha molt més que 3 punts en joc.
Amants del cinema, estigueu atents. Aquest divendres 28 de març i a les 7 de la tarda, l'Espai Cràter us convida a viure una experiència immersiva amb 32 Sounds, el millor documental que escoltareu a la vostra vida. Un film únic sobre el so que podreu escoltar a través dels auriculars i descobrir una manera totalment nova de viure el cinema. Dirigit pel nominat a l'Oscar Sam Green. T'esperem aquest divendres a les 7 de la tarda i a l'Espai Cràter. Activitat gratuïta. Més informació a espaicrater.cat.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
A la Garrotxa, el porc és tradició, és sabor i és creativitat. Del 17 al 30 de març, descobreix Porcus Refinatus. Les tapes més porques i els plats més marrans disponibles als restaurants participants. Busques un plat suculent o una tapa sorprenent? Fes una ullada a www.garrotxahostalatge.cat o segueix-nos a Instagram, @garrotxahostalatge. Organitza Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i Cuina Volcànica. Patrocina Carn i embotits Jordi Vilarrasa, embotits Masó Olot, porcs casolans Coromines, Eco Riera i Esteve Riera, carns Vila Cubet i selecció Regisa. Col·labora Turisme Garrotxa, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya i Ajuntament d'Olot. Regió Mundial de la Gastronomia, Catalunya 2025.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, bona hora. Són 8:45 del matí, és el moment de posar-nos al dia. 4 exalcaldes de Ripoll signen un manifest anomenat Ripoll pels drets humans, la cultura i el progrés. Contra la violència institucional diuen que consideren que està exercint el govern d'Aliança Catalana encapçalat per Sílvia Orriols.
Creuen que l'última censura a una exposició d'alumnes d'institut ha estat la gota que ha fet vessar el got.
Així ho diu un dels alcaldes signants, és Pere Jordi Piella.
Violència institucional és el que fan els jutges contra els independentistes fent servir el seu càrrec. Aquí a Ripoll és la batllessa fent servir el seu càrrec per intentar emmudir a l'altra gent. Això és gravíssim en una democràcia.
Els ajuntaments garrotxins demanen celeritat i concreció en l'Estatut del món rural. La Generalitat va anunciar fa mig any que tiraria endavant aquesta nova llei pensada per donar solucions als micropobles. Alguns alcaldes consideren que més enllà de la burocràcia, que també s'ha de solucionar, hauria d'abordar temes com, per exemple, el problema de l'habitatge. Escoltem la Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
És un drama. Per exemple, el tema de l'habitatge. Vull dir, no és veritat que Santa Pau no hi hagi habitatge. Vull dir, moltes vegades, no, parlem, no, cases n'hi ha, però és que les cases estan buides i malmeses. El que nosaltres necessitem és poder restaurar tot el parc d'habitatge que tenim a Santa Pau, i l'Estatut ha de donar una mica solució a totes aquestes coses.
Una dècada de l'accident aeri de la German Wings, en el qual hi van morir 3 garrotxines. El vol estavellat deliberadament pel seu pilot portava 150 persones a bord entre la capital catalana i la ciutat alemanya de Düsseldorf, on es feia una fira. Aquest cap de setmana s'ha dut a terme un homenatge a l'aeroport del Prat i ahir se'n va fer un altre al peu de la muntanya on es va estavellar l'aparell. Escoltem precisament l'associació, la portaveu de l'associació de víctimes.
Ara, les baixes laborals són comunicats directament via metge, mútua i empresa, evitant situacions de risc que puguin afectar a terceres persones. Aquesta mesura ha representat un gran avenç, tant per les empreses com pels treballadors, i esperem que la societat se'n pugui beneficiar. No obstant, l'objectiu no s'ha assolit per complet, ja que aquest canvi legislatiu només s'ha produït a l'Estat espanyol. Tenim el convenciment que hauria d'aplicar-se almenys en tots els països de la Unió Europea.
Aquest accident no només va servir per instaurar aquesta norma a l'Estat espanyol, la norma de les baixes laborals en aquests casos, sinó que, a més, també va servir per incrementar la seguretat als vols i, entre altres coses, doncs, va obligar que sempre hi haguessin dues persones a la cabina dels aparells. Integra i els Mossos d'Esquadra reciclen 13 tones de camises dels antics uniformes per ajudar infants orfes fills d'agents del cos.
A través de la fàbrica que té l'entitat del polígon de la Canya s'ha fet tot el procés. Es van recollir prop de 19.000 uniformes que s'han utilitzat per a crear gorres, bosses, dessuadores, mitjons i altres elements. Els nous productes es posaran a la venda de forma interna a partir del 5 de juny.
Al cap dels Mossos a la Garrotxa és Blai Ortiz.
I se'ls dona una segona vida amb peces que van destinades als fills orfes dels nostres policies. Peces com la bossa i la gorra. Peces que portaran en cada puntada i cada fil, jo crec que portaran el llegat del treball dels Mossos i Mossos d'Esquadra que cada dia estan treballant per una societat més justa.
Són les 8:33, ja hi ha data perquè els contenidors de rebuig de Ribes funcionin amb xipatge. Serà el 22 d'abril.
Els veïns i veïnes hauran de fer servir la targeta per obrir els contenidors. Fins al mateix dia podran bescanviar el codi QR que els ha arribat a les llars per la targeta que els permetrà fer ús dels contenidors. El consistori recorda que només hi haurà una targeta per llar o negoci.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
És un tema complex, no ha estat fàcil i ha estat llarg. S'ha enviat una carta a totes les cases, val? A cases, comerços, tothom, quin ha de ser usuari, val? Del nucli de Ribes, per tal de que a partir de poden venir a recollir les les targetes i el 22 d'abril és el dia que s'inicia el xipatge dels contenidors. És a dir, és el dia que es fa el tancament d'aquests contenidors.
L'Ajuntament d'Olot continua estudiant el comportament de la Font de les Tries. Admeten que a la zona s'hi fa extracció d'aigua, com en altres punts de la ciutat, i asseguren que si no ha rajat en els últims mesos és a causa de la sequera.
O que els tècnics, fins i tot tècnics del Parc Natural, tècnics de Sigma i hidrogeògraf amb els que ens havíem assessorat, ens parlaven sobretot i ens insistien que aquest era un problema de la sequera, de falta d'aigua, que tenien el convenciment que si recuperàvem els nivells d'aigua que havíem tingut, aquesta font tornaria a brollar.
8 i 34, el 8è Festival Meandre ja té data, 23, 24 i 25 de maig.
La temàtica d'aquest any tractarà el fil d'aigua i els recursos naturals. Aquest festival ha esdevingut una de les principals dates marcades a Sant Jaume de Llierca i té com a objectiu ser l'escenari pels projectes de la vall i la comarca.
El ripoller Gerard Verdaguer és el productor de la pel·lícula Wolfgang. És, sens dubte, la pel·lícula del moment. Hem parlat amb ell i ens ha explicat que des del 2016 va tenir clar que la història del jove Wolfgang amb espectre autista arribaria a tots els cors, tal com li va passar a ell quan va llegir el llibre. El sentirem en el transcurs del nostre informatiu, el dia en què entrevistarem precisament la mare d'en Saúl, el cuinetes celíac, que presenta un llibre amb tot de receptes. Ho hem estat explicant aquests dies i avui coneixerem amb més profunditat la seva història. A Sant Joan de les Abadesses, l'escola de teatre celebra el 25è aniversari amb una salut de ferro.
Són paraules de la seva directora Blanca López, però també ho ratifiquen les dades.
I en el marc del Dia Mundial de la Poesia, la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll ha celebrat aquest cap de setmana un recital en el qual s'ha presentat el poemari pòstum del manlleuenc Jacint Sala i Codony. En matèria esportiva, avui molt pendents del que farà l'abadesenc perquè se la juga de valent.
Doncs sí, aquest vespre l'abadesenc afronta un partit transcendental de cara al desenllaç de la temporada. La derrota d'aquest cap de setmana ha situat els santjoanins a només dos punts del descens i avui els blanquinegres reben l'equip que limita amb aquesta zona, la Unió Esportiva Quart. La victòria és vital, ja que en cas de derrota l'equip entraria en zona de descens.
Coralí Jou acaba la temporada d'hivern convertint-se en campiona d'Espanya sub-20 als 800 metres.
Actualment l'atleta garrotxina milita per primer any a la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona i ha aconseguit debutar amb l'absoluta. A nivell personal, Jou té previst marxar als Estats Units a seguir amb la seva carrera professional.
El garrotxí Àlex Feliu i el seu company Toni González acaben la seva segona participació a la Cape Epic de Sud-àfrica en la prova de bicis de muntanya més dura del món.
La parella catalana ha acabat en 47a posició després de les 8 etapes on les màximes temperatures han estat les protagonistes.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. Avui el dia comença amb una notícia econòmica important. Reducció en l'IRPF de rendes baixes i més deduccions pel lloguer.
El Consell Executiu aprovarà aquest dimarts diverses mesures fiscals i administratives juntament amb un suplement de crèdit de 2.167 milions d'euros.
El president del grup parlamentari socialista és Ferran Pedret.
Com a formació política, el Partit dels Socialistes de Catalunya s'arrenglera amb el que va ser ja el discurs des de la pròpia investidura de Salvadorilla i ha estat posteriorment amb successius debats que s'han tingut al Parlament, en què al president de la Generalitat li hem sentit dir que aposta per una fiscalitat justa, tant des del punt de vista social com ambiental, per una fiscalitat que reforci el seu caràcter progressiu.
Avui també són notícia les declaracions de Cospedal i de Sánchez Camacho, que han negat l'Operació Catalunya, i els àudios amb Villarejo han dit que eren una autèntica ficció.
L'exlíder del Partit Popular Català s'ha presentat com a víctima davant de la Comissió d'Investigació del Congrés, mentre que l'exministre ha sortit al pas dels nous àudios que la involucrarien en la guerra bruta contra l'independentisme.
Esa supuesta conversación a la que usted se refiere, yo no la tengo que dar por buena y no la doy por buena. Y no la doy por buena porque yo no he encargado nunca nada semejante a algo que se llamara Operación Cataluña para hacer lo que usted está tratando de decir que se hizo, ni para hablar con jueces, ni para utilizar a la policía, cosa que yo además no podía hacer porque no era mi competencia la policía, ni para nada de nada.
Hi ha vicis que no s'acaben de perdre mai. L'exconsellera valenciana, mentrestant investigada per la Dana, diu que és un cap de turc i demana arxivar el cas.
Salomé Prades espolsa responsabilitats cap al govern espanyol i diu que les obres no executades per executius anteriors haurien evitat les morts.
Vandalitzen una vintena de tombes del cementiri vell de Girona.
Ha passat durant la segona nit del Darulls pel desallotjament d'un pis, però per ara les autoritats desvinculen els dos fets.
A la pàgina internacional, més de 1.000 detinguts en les protestes massives contra l'empresonament de l'alcalde d'Estambul.
El govern turc ha fet responsable a l'oposició dels aldarulls i les destrosses que hi hagi a partir d'ara.
I un dirigent de Hamas mor en un atac d'Israel a un hospital de Gaza.
Israel diu que ha estat un atac selectiu contra un milicià islamista, Ismail Barhum, però el bombardeig ha deixat inutilitzat el quiròfan de l'hospital més gran del sud de la franja.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Mapa de temperatures.
Doncs avui tenim un únic valor negatiu a Vall de Núria, en tenim 2 graus sota 0, tenim 0 graus ja a Molló, 2 graus positius a Camprodon, 3 a Ripoll i a Ribes de Freser, també a Vic, 4 graus a Das i a Sant Feliu de Pallerols, 5 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Besalú i a Santa Pau, 7 a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 8 graus a Girona, 9 a Figueres i 11 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Situació encara variable aquest dimarts, però amb una mica més de clarianes a la tarda, algun ruixat més, cota de neu 1.700 metres i, per tant, encara estem amb ratxa. De tota manera, que de cara a dimecres i dijous, o també divendres, serien 3 dies pràcticament ja sense pluja, amb més estones de sol, temperatures una mica fredes de nit, però es recuperen, i de dia ja un ambient una mica més suau, amb màximes de 15 a 18 graus i puntualment divendres fregant els 20 graus.
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
S'acosta Sant Jordi i sempre ens preguntem quin és el millor llibre per regalar-nos. Doncs nosaltres avui us en volem recomanar un. És un llibre sobre cuina celíaca que a més ha fet un nen que es diu Saúc. És el petit cuiner celíac a qui fa un any li van detectar aquesta malaltia alimentària. Avui ha aconseguit plasmar sobre paper un munt de receptes molt interessants. Saludem la seva mare, la Vivi Colomer. Què tal, Vivi? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina experiència, no?
Doncs sí, mira, al final doncs, de tot es treu una part positiva, no?
Com va anar una mica la història d'en Saúc?
Doncs mira, des de l'escola, bueno, ja ho vèiem, que era un nen com molt tranquil, sempre estava així com molt moixo, i la professora deia, és que aquest nen no té energia, sempre es queixava de que estava molt cansat, mal de cap, mals de panxa, pell atòpica, no creixia com havia de créixer, tenia les dents com malaltes, bueno, tenia moltes coses. El que passa que llavors vaig anar lligant a casa i pensar, ostres, això fa pinta de celíac. I sí, no em vaig equivocar. No va fer falta ni fer biòpsia. Sí.
Com vas arribar a aquesta conclusió?
Mira, doncs perquè em va arribar un anunci per al mòbil de que el teu fill té aquestes dents, possible celiaquia. I vaig pensar, clar, és que és evident, és que tenia molts símptomes i no era. I tots els símptomes eren molt, molt clars, que són símptomes típics de celíac. El que passa que sí que és veritat que el celíac se'ls presenta de maneres diferents. Hi ha gent que se li dona per anar, bueno, que no pot anar al vàter, hi ha gent que se li dona per al contrari, hi ha gent que se li dona per vomitar, i hi ha que són asimptomàtics, que el Saúc, per això aguantava tant, i ho vam descobrir als 7 anys, perquè precisament era asimptomàtic i es anava es anava posant xungo a poc a poc, saps? Uh-huh. Els seus anticossos eren molt lluitadors, va dir el pediatre.
Sí. Un cop detectat ja d'on venia el problema, ha canviat l'actitud, la manera de viure d'en Saúc?
Sí, bueno, ens ha canviat una mica tot. Ens ha canviat que no podem gaire anar a menjar por ahí, perquè, clar, tot pot ser contaminació creuada. Però, bueno, ell, el menjar sense gluten, ha fet un canvi molt heavy, però amb el caràcter i amb tot. És que som un altre nen. La professora flipava del primer trimestre. A l'últim trimestre em deia, però és que el desconec, no para, quiet. I és molt fort, molt heavy el canvi.
Sembla mentida com l'alimentació és tan i tan important a la nostra vida. Com va anar que a partir d'aquesta experiència, decidíssiu fer un llibre?
Bé, mira, nosaltres, que tenim un estudi de disseny i fotografia i cada any fem un projecte, eh? Cada any enfoquem el projecte d'alguna manera. I aquest any passat, quan va passar això, clar, al principi no et diré que no, ens va costar una mica pair-ho, perquè vulguis que no és això que et dic, que et canvia bastant de vida. De cop i volta treu totes les farines de casa, menja tot sense farines, sense farina de blat. Clar, és que al final no te'n dones compte i tot porta gluten, clar. És increïble. I vam decidir que... Bueno, ell sempre li agradava molt cuinar, me'n segur, des que era petit ja li agradava remenar, i el tio té molta gràcia. I vaig pensar, ostres, és que seria molt guai poder fer un llibre de receptes, que també hi haguin receptes de la meva iaia perquè era supercuinera, i la meva iaia segurament també era celíaca perquè és seu genètic, i és hereditari. I la meva iaia sempre estava amb els mateixos símptomes, el que passa que abans no es mirava i era superbona cuinera. I llavors al llibre doncs, hi ha receptes de la iaia, hi ha receptes de l'altra iaia, hi ha receptes de la besàvia, hi ha una recepta inventada per ell també. Sí, sí.
Molt bé.
I digues.
No, digues.
Ah, no, sí, i llavors el que és guai del llibre és que l'hem creat una mica entre tots, no? Doncs, un ha posat l'ingredient al Martí, que és el gran dibuixa, i doncs va fer les il·lustracions, que quan li vaig dir, em va dir, en sèrio, que has de dibuixar plats, ara? En un plan que no li motivava gaire, saps? Dibuixar plats, ell dibuixa o cares, o fa grafitis, o el rotllo així, i quan li vaig dir que havia de dibuixar un braç de patates, em va quedar mirant, va amb conya això, o com va? Doncs el Martí fa les il·lustracions, el l'Irra les fotos... Bé, ho hem fet tots nosaltres.
Vivi, t'anava a preguntar que entenc que és un llibre de consum general, no? Perquè les persones que no són celíaques també està bé que coneguin com és la cuina celíaca.
Sí, però és que en veritat és això. Simplement és un llibre de 13 receptes de cuina lliures de gluten. Però, per exemple, hi ha l'escudella que feia la meva iaia... Hi ha un braç de patata que això ja no porta gluten de per si. Sí que hi ha, per exemple, hi ha dues receptes que són més per celíacs, però la resta del llibre és per tots els públics, grans, petits, i celíacs i no celíacs. De fet, a casa som dos gluten free i dos gluten lovers, perquè jo també menjo sense gluten i el meu home i el Martí, el gran, no ho són.
Ja per acabar, Vivi, ha sigut terapèutic escriure aquest llibre?
Sí, realment el llibre el vam fer una mica amb la intenció això, no? De dir, vale, doncs tenim això, ho acceptem, és una manera d'acceptar, també expliquem una mica la malaltia des del punt de vista d'un nen, que molta gent a vegades no sap ben bé què és la malaltia de celíac, però ho és molt o és poc? Però bueno, això d'aquí res ja no és la malaltia autoimmune, que és de per vida, saps? Una mica per donar la llum a la malaltia i per acceptar nosaltres que el seu que és celíac i que al final és un repte a la cuina i que si t'ho curres doncs pots fer plats superbons.
Doncs vinga, recorda'ns el títol del llibre, Vivi.
Es diu Saúc, el cuineta celíac.
Molt bé, doncs per Sant Jordi un molt bon regal, perquè sempre és important fer salut a través de l'alimentació. Vivi Colomer, mare d'en Saúc, enhorabona per la iniciativa. Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més.
Moltes gràcies. Vinga, una abraçada.
Fem una pausa i a la tornada seguim parlant de cultura.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
El 8è Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca ja té data, serà el 23, 24 i 25 de maig. La temàtica d'aquest any tractarà el fil d'aigua i els recursos naturals. Ens ho explica en Néstor Carvajal.
El Festival Meandre d'enguany ja té data per la seva 8è edició, el 23, 24 i 25 de maig. La temàtica d'aquest any és el fil d'aigua i els recursos naturals. Tal com explica el membre de l'organització del festival, Raül Junquera, Meandre té com a objectiu ser un mirall dels projectes de la Vall de Llierca i la comarca.
Però és fer un aparador de crear un escenari dels projectes que estan passant aquí, sobretot a la Vall de Llierca i Garrotxa. També arribem fins a altres llocs, aquest any inclús hi ha algun DJ de Barcelona i tal, però que són gent que són de la comunitat, vull dir, no anem a buscar ningú. És molt curiós aquest festival perquè és un festival que es munta sol, en el sentit de que la gent vol venir a formar part, baixa els seus catxets, a tothom, des de les food trucks, no? Aquest any com a novetat tenim les tendes, no? Un campament amb tendes.
Durant el festival hi haurà xerrades pedagògiques i ponències sobre l'ecologia, la bioconstrucció i la preservació de la natura. Però també hi ha activitats com tallers de ioga o la silent disco. La membre de l'organització, Esther Roca, detalla com va ser el canvi que va tenir el festival fa 3 anys després de la Covid.
I fa 3 anys pues, vam posar-nos-hi des d'aquesta mirada comunitària, no? Llavors ja com aquest 2.0, no, del Festival Meandre, aquests últims 3 anys, aquestes últimes 3 edicions, en què s'ha creat molt comunitàriament, col·lectivament, en què s'ha fet com molta força comptar, no, amb iniciatives de la zona, no? Com en Raül, que és també esfèric, no? Per exemple, Raül Jorquera, no? Com a exemple de persona que treballa a la zona amb consciència i fent coses pel territori, no? I també per la transformació social, no?
Esteu escoltant els 5 minuts més, anem ara al cinema, perquè el ripoller Gerard Verdaguer és el productor de la pel·lícula Wolfgang. És, sens dubte, la pel·lícula del moment. Hem parlat amb ell i ens ha explicat, entre altres coses, que des del 2016 va tenir clar que la història del jove Wolfgang amb espectre autista arribaria a tots els cors, tal com li va passar a ell quan va llegir el llibre, i ha parlat la Laura Segó.
Wolfgang, extraordinari, una de les pel·lícules del moment té al darrere Gerard Verdaguer. Un ripollès que l'any 2016 es va enamorar del llibre i ha estat des de llavors treballant per portar a la gran pantalla la història d'aquest nen amb TEA. Com a productor ha assolit i amb nota el seu objectiu i el públic està responent als cinemes. En aquests moments és com una bola de neu. En Gerard Verdaguer és el productor.
Volíem fer una pel·lícula familiar, que no infantil, no? Però una que abarqués des de els nens, els pares, els avis, o sigui, tot tipus de públic, i que fos una història que connectés i emocionés. I això sembla que ho hem aconseguit. De fet, el primer cap de setmana hem estat la pel·lícula catalana amb la millor estrena del segle XXI, i aquest segon cap de setmana, que ara just m'han arribat les dades, o sigui, hi ha anat més gent a veure-la que el primer cap de setmana.
En aquests anys de producció han estat nombrosos, assegura, els moments que l'han marcat. Per exemple, el càsting per al qual van participar 700 candidats a esdevenir el jove Wolfgang, un nen amb l'espectre autista.
Vam començar el càsting a l'agost, estàvem al gener, finals de gener, i encara no t'havíem trobat. Havíem vist molts nens que ens agradaven, però ens faltava enamorar-nos d'un. I quan vam trobar en Jordi va ser un moment d'aquests que recordes, que dius, uah, aquest és el Wolfgang que buscàvem i desitjàvem i ara el tenim, no? I a partir d'aquí ja la pel·li, doncs, ja la vam veure clara, teníem el nostre Wolfgang.
Per en Gerard, aquesta pel·lícula pot tenir encara llarg recorregut, agafant de referència el bon moment del cinema amb segell català dels darrers anys, com el cas de La casa en flames o El 47. També assegura que, malgrat i està gaudint ara del moment, ja té en ment més projectes relacionats amb el cinema.
Són 3:15 de nou del cinema, anem cap al teatre, perquè l'Escola de Teatre de Sant Joan de les Abadesses celebrarà el 25è aniversari amb una salut de ferro. Són paraules de la seva directora, la Blanca López, però també heu ratificat les dades. En l'última proposta que han portat a escena, la de la Diada de Cap Butaca Buida, van tenir fins a 85 alumnes dalt de l'escenari. De fet, no hi van quebre tots. És una crònica d'en Joan Manel. Manel Robles.
Actualment, el Sat Teatre Centre i l'Escola de Teatre de Sant Joan hi participen més d'un centenar de persones ben implicades en el projecte, entre intèrprets, directors i coordinadors, tècnics, modistes i altres col·laboradors. Blanca López és la directora artística del Sat Teatre i directora de l'Escola de Teatre de Sant Joan.
L'Alsat té una salut ara mateix de ferro. Estem molt bé, com veuràs, ja veus, ja tenim 85 i no hi són tots, vull dir, perquè hi ha gent que per diversos motius no ha pogut ser-hi. Tenim molta gent, a part del que és l'Escola de Teatre, hi ha el que és el Sat d'adults i el Sat de què s'hi fa res, ara per Nadal van fer Miserables i va ser un èxit total i absolut, o sigui que de moment la salut del Sat esperem que ens mantingui com ara. Aquest any fa 25 anys que es va inaugurar l'Escola de Teatre, o sigui que amb molta il·lusió per celebrar-ho.
Entre les propostes que ara es preparen també es troba l'obra de final de curs programada per al primer cap de setmana de juny.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports. Coralí Jou acaba la temporada d'hivern convertida en campiona d'Espanya sub-20 als 800 metres. Actualment l'atleta garrotxina milita per primer any a la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona i ha aconseguit debutar amb l'absoluta. A nivell personal, Jou té previst marxar als Estats Units a seguir amb la seva trajectòria professional. Roger Isern.
L'atleta garrotxina Coralí Jou segueix complint somnis i collint els fruits de la feina ben feta. Aquest any va decidir convertir-se en un nou esportista de la secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona, un dels clubs més importants a escala mundial. Després d'uns bons resultats, Jou tancava la temporada d'hivern a Salamanca, al Campionat d'Espanya sub-20, on ha aconseguit l'or i convertir-se en campiona d'Espanya després de córrer als 800 metres amb un temps de 2 hores, 8 minuts i 23 segons. Jou es mostra satisfeta de tot el que està aconseguint, però diu que en estar al Barça i debutar en categoria absoluta, l'atletisme es viu d'una altra manera.
Força campionats importants, he debutat per primera vegada amb les grans, amb les absolutes, tant en el campionat d'Espanya per a clubs com el campionat d'Espanya individual. És una altra forma de veure-ho tot, allà s'agafa tot més en sèrio i això et fa veure l'esport d'una altra manera.
Després d'acabar aquesta temporada d'hivern, ara toca descansar. Jou diu que els pròxims reptes amb el Barça són ajudar al club en les competicions per equips i que personalment vol arribar als següents campionats d'Espanya i provar de classificar-se per l'europeu. Tot i això, Jou té clar que vol fer un canvi d'aires i marxar als Estats Units a compaginar els seus estudis amb l'atletisme.
A l'agost tinc pensat marxar cap als Estats Units a estudiar i a combinar els esports amb els estudis, però mentre estigui aquí aquests 4 mesos que em queden, doncs disfrutar-ho al màxim i aguantar la temporada d'estiu aquí durant-ho tot.
L'esportista garrotxina sol entrenar les pistes d'atletisme a Sant Roc a Olot. Jou afirma que la Garrotxa és una comarca ideal per fer atletisme per l'entorn natural que té i per la quantitat de quilòmetres de bicicarril que hi ha. Ara el pròxim repte és de cara al juny, quan comença la temporada d'aire lliure i on voldrà provar les distàncies de 400, 800 i 1.500 metres.
Fins aquí els 5 minuts més, l'informatiu de Ràdio Olot i Ràdio Ripoll, cada dia a aquesta hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques, demà més a partir de les 8 del matí. Gràcies per la confiança.